Notícies Vespre, amb Elena Molist.
La població de Sabadell no para de créixer. La xifra de persones empadronades a la nostra ciutat s'apropa als 220.000 habitants. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda, Elena. La tendència positiva del 2022 trenca amb la dinàmica a la baixa que s'arrossegava des del 2020. Per altra banda, tant les defuncions com els naixements cauen. Repassarem les dades del darrer informe de la població de Sabadell realitzat per l'Observatori d'Economia Local.
I en cultura, la Fundació Òpera de Catalunya serà la convidada principal del Festival d'Òpera de Saremaa, Estònia.
Es tracta d'un dels festivals més importants del gènere, on cada any s'hi reuneixen més de 20.000 espectadors. El director de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, es mostrava així de content en saber la notícia.
Presentar tots aquests espectacles en 5 dies consecutius, per tant, és un nou repte, un nou desafiament que estic segur la companyia pot assumir i estar a l'alçada i que implicarà un creixement. I a nivell anímic crec que també és un element motivacional important per a nosaltres.
Tot plegat serà l'any que ve, d'aquí un any de fet, el 23 al 27 de juliol.
I en esports anirem fins a Vila-real, on el centre d'esports està jugant el primer partit d'aquesta temporada.
De fet, el partit acaba de començar. Connectarem amb el Pau Vitori perquè ens expliqui com està anant el partit.
Tot plegat us ho explicarem en els pròxims 20 minuts amb el Toni González del control tècnic i també amb la feinada dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora a l'AP7 hi ha 9 quilòmetres de retenció entre Barberà i Mollet del Vallès sentit nord i 2 quilòmetres de cua també a Barberà en sentit Tarragona. Perquè fa la C58, com sempre, aquesta hora retencions a l'entrada de Barcelona i també circulació molt complicada a les dues rondes de Barcelona.
El temps.
La calor ens ha donat una mica de tranquil·litat. Avui s'ha pogut respirar, s'ha pogut viure. Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, què ens espera per demà? Molt bona tarda.
Bona tarda. Un ambient força més confortable i suportable que no pas els últims dies. També avui ha anat baixant la temperatura a les comarques de Barcelona i Tarragona, on ahir teníem temperatures màximes per sobre dels 32 o 34 graus, i els núvols que no s'acaben de desfer entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg de demà al matí en tindrem alguns, en aquest cas ja més cap al Camp de Tarragona, també al Prepirineu, però de moment demà al matí no esperem que hi plogui, i la propera nit una altra vegada més aviat confortable. Arran de mar sí que hi haurà mitja fogor, però no tindrem les temperatures tan altes de les últimes matinades. Demà a la tarda tornarà a fer més calor que avui, especialment a Ponent i a l'Empordà és on més calor farà, i atenció, demà a partir d'aquesta hora, ja cap al vespre i la nit, moltes tempestes entrant per Lleida, que la majoria portaran ben fort, força aigua i també pedra. Aquestes tempestes acabaran afectant fins i tot cap a la costa, demà ja a últimes hores de la jornada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Ho dèiem en titular, Sabadell s'apropa als 220.000 habitants. La xifra de persones empadronades a la nostra ciutat amb data de l'1 de gener del 2023 és de 218.345. Són 2.644 habitants més que un any enrere i representa un creixement de l'1,2%. Si es manté aquesta tendència, l'any vinent podríem superar la xifra dels 220.000 habitants. La tendència positiva del 2022 trenca ara amb una dinàmica a la baixa que s'arrossegava des del 2020. Són dades que hem conegut en el darrer informe de població de Sabadell, realitzat per l'Observatori d'Economia Local. En repassem més. Per exemple, el nombre de defuncions i naixements que han caigut en tots dos casos.
En concret, durant el 2020 es van registrar 1.309 defuncions, un 0,8% menys que l'any anterior, 15 menys en concret. Pel que fa a la natalitat, torna a caure en 4,1% i es van registrar 1.643 naixements, 71 menys. Per tant, tenint en compte aquestes dues variables, el saldo és a la baixa.
Per tant, l'augment de població l'hem de buscar en altres dades, com les noves altes, que van ser 14.540.
En concret, 11.806 van presencials canvis de residència i 1.091 per regularitzacions administratives, a part dels naixements que hem comentat. A l'altra banda de la balança hi va haver 7.039 baixes per canvi de residència i 2.954 regularitzacions. Si ens fixem només en els trasllats, el saldo és positiu amb 4.767 nous sabadellencs, que venen principalment de Barcelona i Terrassa.
Pel que fa a la mobilitat interna, l'any 2022 es van computar 12.325 canvis de domicili entre districtes.
És una xifra inferior a la que es va detectar el 2021, un 6,9% menys. Els barris amb més demanda són el centre, la Creu de Barberà i Sant Oleguer.
Més dades. A Sabadell hi ha 84.577 llars.
I la mitjana de persones que hi viuen són de 2,6. La de dos membres són majoritàriament les més majoritàries i representen una de cada tres. Les d'un sol membre són el 25% i les que en tenen tres un 20%.
I Mireia, on hi ha més sabadellencs?
Doncs el centre és el barri que acull més habitants, concretament 29.557. Són el 13,5% del total. La Creu Alta té 18.700 residents i la Creu de Barberà 18.400. El districte primer reuneix un de cada quatre sabadellencs.
I per acabar, repassem les dades de la població estrangera.
El nombre d'habitants de nacionalitat estrangera a Sabadell és de 30.481, el que representa el 14% del total. És un 6,4% superior, la xifra total, la de l'any 2021, quan es va registrar un descens. La nacionalitat marroquina és la que té més presència, amb un 20% del total de la població estrangera. La segueix a força distància la boliviana, la colombiana i l'hondurenya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En mobilitat, Ferrocarrils de la Generalitat estrena un nou sistema d'orientació per veu per a persones amb discapacitat visual a totes les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. El nou sistema ha entrat en funcionament avui mateix a totes les estacions de les línies metropolitanes.
L'estació de Gràcia a Barcelona ha estat l'escollida per acollir la presentació de la posada en servei del sistema de guia per veu. A l'acte han acudit la consellera de Territori, Esther Capella, acompanyada del director d'FGC, Oriol Juncadella. En la seva intervenció, Esther Capella ha destacat la importància de treballar per potenciar una mobilitat sostenible i equitativa.
Garantir la mobilitat sostenible i equitativa és la millor manera de garantir els drets de ciutadania. Actuem, doncs, des d'aquesta perspectiva i amb aquesta voluntat i ferma convicció.
El nou sistema d'orientació per veu funciona mitjançant l'aplicació gratuïta Navilens, disponible per telèfons Android i iOS. A través de l'aplicació es detecten codis de colors amb la càmera d'un dispositiu mòbil que ofereixen la informació auditiva en l'idioma en què està configurat el telèfon. Les indicacions auditives tenen com a objectiu facilitar la mobilitat de les persones que les utilitzin i poder fomentar l'ús del transport públic. A l'acte de posada en marxa del sistema també ha assistit una persona amb discapacitat visual, en Pep Llop, qui ha assegurat que l'aplicació té una gran utilitat.
Vaig anar un d'aquests dies a una estació de la línia Barcelona-Vallès que no coneixia absolutament de res i, és clar, jo, doncs, si no hagués tingut aquest sistema, doncs hagués anat andant amunt, andant avall, per veure on més o menys, amb el meu gos pigall, podria trobar una sortida. Amb aquest sistema, en canvi, jo vaig sortir, vaig activar l'aplicació, em va detectar un codi i em va dir exactament a on estava i què havia de fer per sortir de l'estació. Vaig seguir les instruccions que em donava i, doncs, vaig sortir automàticament, com si me la conegués, pràcticament.
La posada en servei d'aquest sistema a la xarxa de ferrocarrils permetrà accedir a la mateixa informació que ofereix la senyalística convencional a les persones cegues, però el sistema també està pensat per ajudar persones amb discapacitat cognitiva, discapacitat intel·lectual, persones analfabetes funcionals o simplement desconeixement de l'idioma.
I tornem a la ciutat perquè més de 3.500 infants de Sabadell estan gaudint aquests dies dels casals d'estiu que s'han programat arreu de la ciutat.
En total, les entitats de lleure esportives i les AFAs han planificat una quarantena d'activitats que ja fa setmanes que s'estan duent a terme. Per la seva banda, l'Ajuntament ha cedit espais a 30 escoles i ha atorgat subvencions a les entitats amb un pressupost de més de 102.000 euros. Per a Manuel Robles, regidor d'Educació, els casals és un dels punts forts de l'any, educativament parlant.
A tots els infants i joves tenen dret a gaudir d'un estiu amb activitat de lleure educatiu. L'estiu és el moment estrella i per això l'Ajuntament de Sabadell col·labora per facilitar la tasca dels casals, per garantir la igualtat d'oportunitats, ja que són essencials per generar una societat més igualitària, inclusiva i justa, tenint especialment cura en l'atenció a la diversitat i en les situacions de vulnerabilitat.
Les subvencions les rebran un total de 16 entitats de lleure de la ciutat. D'aquestes, 13 rebran, a més, el suport addicional perquè entre els infants que prenen part en les seves activitats hi ha nens i nenes amb necessitats educatives especials.
I l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat la primera edició de l'informe anual sobre el comerç i l'hostaleria al Vallès Occidental. A l'informe es destaquen dades com l'oferta comercial a la comarca i als municipis o la situació del mercat de treball en el sector del comerç i l'hostaleria. Justament, sobre el mercat de treball, quines són les dades més destacades pel que fa als establiments i llocs de treball a Sabadell?
Doncs, segons dades de l'informe corresponents al quart trimestre del 2022, a la ciutat sabadellenca, el sector del comerç i l'hostaleria compta amb 1.849 empreses que ofereixen 17.370 llocs de treball. D'aquests, 12.470 pertanyen al treball assalariat i 4.630 al treball autònom. En números generals, això equival al 23,1% del total de llocs de treball de la ciutat, una xifra inferior a la del conjunt del Vallès Occidental, situada en un 26,3%, i a la del global de Catalunya, que és del 24,7%.
Si ens fixem en els establiments comercials, quines dades podem extreure de l'informe?
Segons publica l'informe, el Vallès Occidental compta amb una oferta comercial de 9.341 establiments, d'acord amb el cens d'establiments comercials a Catalunya de l'any 2021. D'aquests, 2.323 establiments es troben a Sabadell, sumant un total de 3.222,634 metres quadrats de superfície comercial. De tots els establiments, la majoria, concretament 811, es dediquen al sector de l'alimentació, seguit per 399 establiments d'equipaments per a la persona o 396 establiments d'equipaments per a la llar.
I on estan ubicats els establiments?
Sobre la ubicació, el Sabadell encapçala el rànquing de municipis vallesans en la categoria de percentatge d'establiments dins de la trama urbana consolidada, és a dir, les àrees on majoritàriament viu la població. En aquesta categoria, la ciutat sabadellenca situa com el municipi amb més establiments en aquesta àrea, concretament el 95,6%. Però si ens fixem en la densitat comercial per cada 1.000 habitants, Sabadell compta amb el 10,7 d'establiments per cada miler d'habitants, una dada inferior a la de Catalunya, que se situa en un 11,9, però en canvi superior a la del Vallès Occidental, que és de 10 establiments per cada 1.000 habitants.
Avui també és notícia.
Un parell de punts en format més breu. El cos trobat a la platja del Miracle de Tarragona són les restes de la dona desapareguda en els aiguats a Ullastrell.
La Guàrdia Civil ha identificat les restes humanes després d'analitzar les mostres enviades, processar-les i obtenir l'ADN del cos. El Servei de Criminalística ha confirmat que l'ADN del cadàver coincideix en línia materna amb les mostres recollides per part dels Mossos d'Esquadra als familiars de la desapareguda a Ullastrell el passat 13 de juny.
El Departament de Territori lliura les claus de 18 pisos de lloguer social a Terrassa.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va comprar l'edifici de 32 habitatges per tanteig a una societat immobiliària que l'havia deixat sense acabar i va dur a terme les obres de finalització. En una primera fase s'han adjudicat 18 pisos de lloguer social i en les properes setmanes s'adjudicaran a nous llogaters els pisos que encara estan vacants. Les quotes mensuals a la renda de lloguer oscil·len entre els 222 i els 448 euros, segons les dimensions i característiques dels habitatges, que van dels 40 als 60 metres quadrats.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'òpera de Sabadell travessa fronteres i arriba fins a Estònia. La Fundació Òpera Catalunya, dirigida pel sabadellenc Òscar Lanuza i amb un fort lligam amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, serà la convidada principal del Festival d'Òpera de Sarema.
Hola, bona tarda, Elena. Es tracta d'un certamen de gran ressò internacional, ja que cada any reuneix a més de 20.000 espectadors. Aquest juliol que ve, 130 professionals es desplaçaran fins a Estònia per presentar 5 clàssics de la música clàssica. Són Tosca i Manon Lecaut, de Puccini, Il Trovatore de Verdi i una gala lírica d'òpera i sarsuela amb una selecció del més representatiu del repertori català i espanyol. El director de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, ho entoma amb moltes ganes.
Presentar tots aquests espectacles en 5 dies consecutius, per tant, és un nou repte, un nou desafiament que estic segur que la companyia pot assumir i estar a l'alçada i que implicarà un creixement. I a nivell anímic crec que també és un element motivacional important per a nosaltres.
La Fundació Òpera Catalunya està integrada a Amics de l'Òpera de Sabadell i també a l'Orquestra Simfònica del Vallès. I en aquest sentit, la Nuza ha volgut destacar el talent local en aquesta disciplina.
Sabadell és l'única ciutat que compta amb un teatre d'òpera i una orquestra simfònica professional que pot afrontar produccions pròpies i que les exporta principalment a d'altres ciutats. Vull dir que xerrien d'alguna manera d'orquestra nacional al territori, a Catalunya, però que també podem portar aquesta funció més enllà de les nostres fronteres.
Però més enllà de la projecció o la promoció que pugui tenir això de la marca Sabadell, també tindrà un altre tipus d'impacte.
Crec que té un impacte no només a nivell artístic o cultural, sinó que té també un impacte a nivell econòmic i a nivell cultural en la pròpia ciutat, per als ajuts públics i les patrocinis que al final tenen un impacte en l'economia de la ciutat.
Tot plegat serà l'any que ve, del 23 al 27 de juliol, al Festival d'Òpera de Saaremaa, a Estònia.
I en certa manera seguim parlant de cultura, perquè les últimes setmanes hi ha hagut un fenomen que s'ha apoderat a les xarxes i també als cinemes, el Barbieheimer. Parlem de la disputa entre dues pel·lícules per ser les més taquilleres de l'estiu. Barbie de Greta Gerwig o Oppenheimer de Christopher Nolan. A Sabadell, Mireia, s'ha notat aquesta disputa?
Doncs sí, sobretot s'ha deixat veure més pels carrers l'efecte Barbie. Als vespres és fàcil trobar-se amb grups de 5 o 6 persones vestides totes de color rosa sortint de veure Barbie als cinemes. Miquel Gratacó, gerent dels Cinemes Imperials i els de l'Eix Macià de la ciutat, apunta que Barbie ha estat una grata sorpresa.
Està triomfant, grata sorpresa, sorpresa no, si hi havia una expectativa important, el que passa que fins que no s'obre el meló no saps si sortirà bo o sortirà pepino, i en aquest sentit ha sortit bo, és a dir, la gent està responent, està vinguent, inclús hi ha ve gent vestida de rosa, vestida de Barbie.
A Sabadell, però, qui ha guanyat?
Doncs, seguint la tònica mundial, Barbie s'ha imposat a les taquilles sabadellenques.
En números reals, absoluts, Barbie ha tingut més gent, però aquesta història que s'han muntat a les xarxes, el Barbieheimer, de la comparativa de les dues pel·lícules, que són dues pel·lícules antagòniques una de l'altra, està funcionant molt bé. L'Oppenheimer dura 3 hores, i vulguis o no, això és... i és una temàtica absolutament diferent, és un públic molt diferent, però totes dues estan funcionant molt bé i el públic està responent, que és important.
Més enllà de la disputa entre les dues pel·lícules, què n'opina Gratacós de tot plegat?
Doncs apunta que l'arribada de pel·lícules com aquestes és un triomf per al cinema i també per a les sales de cinema.
És a dir, pel·lícules que porten gent al cine ajuden molt. El que ens demostra això és que quan hi ha una pel·lícula que interessa, sigui la temàtica que sigui, la gent ve al cine. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres fem tot el possible per portar aquestes pel·lícules, el que passa que no són nostres, però quan hi ha una pel·lícula d'aquestes que funcionen, el públic, per sort, reacciona i les ve a anar a veure.
Per aquells que vulgueu anar a veure aquests dos films, no patiu, que no sembla que les hagin de retirar de la cartellera d'aquí poc.
Fora de Sabadell i la comarca.
Notícies més enllà del nostre municipi. A les darreres hores hi ha hagut una onada d'incendis al sud d'Europa i al nord d'Àfrica que de moment ja han provocat una quarantena de morts.
A banda, hi ha milers de persones desplaçades pels múltiples focs que cremen a la vora del Mediterrani. Algunes de les zones més afectades són Grècia, on les flames estan descontrolades des de fa una setmana. Itàlia, on ja han demanat al govern que ho declari zona catastròfica, i Algèria, on les temperatures superen els 45 graus.
I una vegada passada la tempesta electoral, el rei emèrit Joan Carles I tornarà visita Espanya.
Concretament anirà a Galícia per participar a la regata de Sant Xenxo, segons ha avançat la Vanguardia. La previsió és que arribi a l'aeroport de Vigo entre aquesta nit i demà al matí, i el que no se sap és si aprofitarà per passar per Madrid.
I el govern es compromet a pagar la universitat a les víctimes de violència masclista fora de la parella.
Des del 2008 que això ja es garanteix a les víctimes que patien violència dins de la parella i ara amplia els supòsits. Serà a partir del curs vinent i en concret no hauran de pagar la matrícula dels graus i dels màsters de les universitats públiques i també de la UOC. Aquest és l'acord al que han arribat al Departament de Feminismes i el d'Universitats.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS. Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Em dic Laura Musull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Aquest estiu tenim un pla. Et proposem que ens acompanyis cada matí.
A canvi, t'apropem el territori.
Et descobrim artistes, quilòmetre zero.
I els millors projectes de proximitat.
Compartim receptes.
I secrets gastronòmics.
Fem estiu
amb els protagonistes de la jornada.
Perseguim plegats l'actualitat.
I totes les tendències.
Amb un ull posat a la platja.
I també a la muntanya i a la piscina.
Aquest estiu, obert per vacances.
Obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
En marxa des de fa una estona el primer partit de la pretemporada del Centre d'Esports Sabadell. Els de Miqui Lladó s'enfronten al Vila-real B de Miguel Álvarez a terres castellanenques, ja ho direm algun dia. Allà hi tenim el Pau Ituri, que segur que sap dir el nom. Bona tarda, Pau. Com va el partit?
Bona tarda, Elena, des de Terres Castellonenques. Doncs ha començat fa poc més d'un quart d'hora aquest partit entre el Villarreal B i el Centre d'Esports Sabadell. De moment, sense gols en aquest primer test de pretemporada per l'equip de Miqui Lladó. Això sí, amb força ocasions. Ha començat mogut el partit. El Sabadell n'ha tingut tres de bones, especialment en les botes de Pablo Monroy i de Marc Domènech, i el filial groguet, que també s'ha apropat en un parell d'ocasions a la porteria que, de moment, defensa Adrián Ortolà. El Sabadell, que ha sortit amb aquest primer 11 sobre el terreny de joc, amb Ortolà sota pals, ara una altra ocasió, per cert, del Villarreal B, que refusa el porter del Centre d'Esports Sabadell. Ha sortit amb, com dèiem, a Mortolà sota pals, carril dret per Pablo Monroy, a l'esquerra Víctor Álvarez, a l'eix de la defensa amb Suárez, Pau Resta i Callejón, mig del camp per Beitia, Astals i, en aquest cas, també Àlex Gualda, i al davant Marc Domènech, que a la mitja punta, i Cristian Herrera en punta d'atac. S'espera que a la segona meitat hi hagi un bon reguitzell de canvis, perquè el Sabadell ha viatjat aquí amb tota la plantilla que aquests dies s'entrena sota les ordres de Miqui Lladó, inclòs el lesionat Ricard Pujol, que ha fet treball al marge. Els únics que s'han quedat a casa han estat Antonio Sánchez, amb molèsties al peu, i dos dels últims que han arribat i que, per tant, tampoc de moment no tenen rodatge, com són Raúl Baena i també, en aquest cas, el central Jonander Amelivia.
Merci, Pau. Esperem que el Sabadell guanyi.
Que vagi molt bé.
Recordem que podeu seguir el minut a minut al perfil de Twitter de Ràdio Sabadell. I encara en futbol, els dos sabadellencs de la divisió d'honor juvenil han conegut avui el calendari de la pròxima temporada.
El juvenil A del Centre d'Esports arrencarà a domicili contra el Zaragoza Racing Club el primer cap de setmana de setembre i tancarà la Lliga visitant el San Francisco. L'altre equip de la ciutat, el Mercantil, tornarà a la màxima competició rebent el Joan Murtró a la DAM i posarà el punt i final a la Lliga també a casa contra el Cornellà. El tècnic dels blaugranes, Carlos López, assegura que s'han hagut de fer canvis a l'equip, però que els veu molt bé per afrontar la temporada.
Pràcticament és tot nou. Nosaltres tenim una base de jugadors que aquests dos anys, doncs, la veritat és que ha fet dues temporades que són espectaculars. Ens queda ja poqueta gent d'aquella generació. Per tant, hem hagut de reforçar la plantilla amb molts jugadors de fora. Per tant, ara mateix tenim un grup, jo que penso que bo a nivell humà, amb qualitat. Han vingut tots, òbviament, amb bona predisposició.
Tant el Centre d'Esports com el Mercantil han començat els entrenaments de pretemporada aquesta mateixa setmana.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina disputarà la final del Mundial de Fukuoka, mentre que la masculina buscarà demà l'accés contra Hongria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Elena. Les noies de Mikioka, amb 7 representants del Natació Sabadell, s'han classificat aquest matí per la final de la Copa del Món després de derrotar Austràlia per 12-10. Amb l'accés a la final, a part de la medalla, les espanyoles aconsegueixen també una plaça pels Jocs Olímpics de París de l'any vinent. La final del Mundial es disputarà divendres a les 11 del matí. Espanya es veurà les cares amb els Països Baixos de Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning, que han derrotat a Itàlia per 9-8. Per la seva banda, el combinat espanyol masculí buscarà demà l'accés a la final i també la classificació per la cita olímpica de París. Els de David Martín, amb 4 de l'Astral Pool, jugaran la semifinal davant d'Hongria a 11:45 del matí. En cas de classificar-se per la final, Espanya es veuria les cares amb el vencedor de l'altra semifinal que disputen Sèrbia i Grècia. I un últim apunt del Mundial de Fukuoka, perquè aquesta passada matinada ha debutat el nedador del Natació Sabadell, Carles Coll. El de Tarragona no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 200 estils. Coll tornarà a saltar aquesta pròxima matinada a l'aigua per disputar la sèrie classificatòria dels 200 braça. Ho farà quan passin 9 minuts de 4:45 del matí.
Merci, Oriol. I acabem parlant de bàsquet perquè ja està tot preparat pel debut del Natació Sabadell a la nova màxima categoria del bàsquet català, la Supercopa Catalunya.
L'equip que entrena Jonathan Ramírez, que va aconseguir l'ascens a aquesta nova competició l'any passat en acabar quarts, buscarà mantenir la plaça, però asseguren que no perdran el cap per quedar-se a la categoria. Són paraules del seu entrenador.
Nuestra intención es esta, vamos a una liga donde, bueno, no todos seguramente, pero prácticamente la inmensa mayoría de equipos tiene jugadores que están cobrando. Nosotros, pues, no es así precisamente, ni mucho menos, porque no tenemos ningún jugador que cobre, tenemos muchísima gente de la casa, entonces, bueno, seguir haciendo un poquito proyecto de club, con incorporaciones y demás, pero bueno, competir dentro de nuestras posibilidades. No nos vamos a volver locos por estar en esta categoría.
Ramírez, que dirigirà un any més el primer equip del Natació Sabadell, assegura que se sent molt còmode amb els nedadors, però no sap què passarà al futur.
Yo estoy aquí, es mi casa, es mi club, estoy muy bien, pero bueno, tampoco no sé qué pasará la temporada que viene. Quiero centrarme en esta, en hacer una buena campaña pues con los jugadores que se han comprometido y bueno, ya veremos otros años si hay opciones o un merecido a poder dar un salto más arriba. Pero bueno, a día de hoy, por tema familiar, tema trabajo y el compromiso que tengo con el club, la cabeza puesta aquí en el Club Natació.
En els pròxims dies, el Natació Sabadell farà oficial les incorporacions per a aquesta nova temporada.
Merci, Mireia.
A tu, Helena.
I amb aquest últim apunt de bàsquet marxem. Podeu seguir informats a través de la web, al Twitter i Instagram, sobretot per aquells que sou fans del Centre d'Esports Sabadell. Podeu seguir el partit a través del Twitter. No el fem en directe, però sí que fem tuit transmissió, que ja és algo. Vinga, que vagi molt bé i bona nit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.